L'Hospitalet impulsa el reciclatge tèxtil. Es multiplica per 6 el nombre de contenidors on es pot recollir roba i complements. Es passen dels 15 actuals als prop de 100 que s'instal·laran els mesos vinents. El tèxtil és un dels residus que menys es recicla, ja que només es recull selectivament un 11% del que es genera. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquests nous contenidors tèxtils que s'estan instal·lant a l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Els joves és un dels col·lectius més castigats per les malalties mentals en els darrers anys. L'Espai Cucut de l'Hospitalet acompanya joves entre 16 i 30 anys amb patiment emocional. Un dels aspectes on es treballa és el de la pressió estètica, sobretot arran de les xarxes socials. El minimalisme experimental arriba al Tecla Sala de la mà dels artistes Xavier Franquesa i Salvador Saura. Recuperen les obres de joventut on van investigar el concepte d'hermetisme a través de les formes geomètriques. L'OSPI disposarà aquest diumenge d'una bona oportunitat per recuperar les bones sensacions després de la derrota de la passada jornada davant el Vilanova i la Geltrú. Els riberencs visitaran el camp del Lleida Esportiu, penúltim classificat, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria. Aquests dies s'estan instal·lant a l'Hospitalet uns nous contenidors per recollir la roba. Els gestionen les empreses Solidansa i Humana. Fins ara a l'Hospitalet només n'hi havia 15 contenidors d'aquest tipus i ara es vol arribar al centenar. L'objectiu és ben clar, augmentar el baix percentatge del reciclatge tèxtil. A Catalunya, dels 22 quilos de residus de roba que genera cada persona, només reciclem l'11%.
Una llei estatal derivada d'una directiva europea obliga els ajuntaments a la recollida de la fracció tèxtil. I arran d'això, l'Ajuntament ja ha començat a instal·lar contenidors per recollir roba, calçat i complements, una nova fracció de tractament separat de residus, inclosa a la nova contracta municipal.
Hay varias oportunidades. Una es la ropa que se entienda que se puede reutilizar, se reutilizará vía a entidades sociales pues para personas que lo necesiten, pero también es verdad que hay nueva tecnología que permite reciclar la propia ropa, volver a llevarla al filamento, como aquel que dice, y volver a hacer nuevos materiales. Nosotros mismos, el nuevo contrato que sale ahora, toda la ropa de los trabajadores tiene que tener un porcentaje que sea de material reciclado.
Els 100 contenidors de tèxtil s'aniran col·locant fins al novembre arreu de la ciutat, donant prioritat a llocs concorreguts, com és el cas d'aquest contenidor a tocar del Mercat de la Florida. El web de l'Ajuntament posarà a l'abast de la ciutadania la ubicació dels contenidors que es vagin instal·lant. La gestió dels contenidors anirà a càrrec de Solidansa i Humana, entitats especialitzades en la reutilització i reciclatge de roba i complements.
Que son las que son en este caso de reinserción laboral, que fomentan también el trabajo para personas en riesgo de exclusión social, que ayudan a la reutilización de la ropa, pero esto estará todo encajado en todo el contrato. Y es lo que estamos haciendo, es una apuesta por aumentar el reciclaje y en este caso por la parte del reciclaje de toda la parte del textil que todo el mundo pues generamos una parte importante.
Segons dades de la Generalitat, Catalunya genera 22 quilos de residus tèxtils anuals per persona, i només un 10% es recull de forma selectiva.
Avui, divendres 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental, un tema de plena actualitat en el que encara es mantenen tabús i prejudicis. Des de l'Espai Cucut de l'Hospitalet acompanyen a persones d'entre 16 i 30 anys amb patiment emocional o problemes relacionats amb la salut mental. Diverses entitats hospitalenques treballen en aquest espai on busquen acabar amb estigmes i oferir una atenció integral als joves. Una de les activitats d'enguany tracta la pressió estètica, especialment agreujada entre adolescents per l'impacte de les xarxes socials.
S'ha avançat moltíssim, més que res, en poder-ne parlar, en visibilitzar una mica la situació que existeix, la situació que hi ha real, i s'està avançant poquet a poquet en treballar-la, en sensibilitzar i en prendre consciència. El que veiem molt entre els joves, en el nostre cas, específicament d'aquesta edició, és sobretot el tema de molta ansietat que tenen i també desmotivació.
L'associació educativa Ítaca porta gairebé 50 anys treballant amb el jovent i els infants de Collblanc la Torrassa. Enguany, aquest any, hi ha hagut canvis a l'estructura. La Lídia González pren la direcció de l'entitat i Felipe Campos serà el nou president. Per parlar sobre aquests canvis, la feina que es fa des d'aquesta entitat de l'Hospitalet, tenim aquí a l'espai de l'entrevista el Felipe Campos, el nou president de l'Associació Educativa Ítaca. Bona tarda.
Bona tarda, Rubén. Gràcies per l'oportunitat d'explicar els nous canvis que tenim a casa nostra.
Primer de tot, no? Lògic, a nivell personal, com afrontes aquest nou càrrec de president d'Ítaca i també si hi ha un nou rumb a l'entitat?
Bueno, ho fan temps de canvis. No? Jo crec que després de pràcticament 2 dècades a la direcció general d'Ítaca, toca relleu i toca nous lideratges, a més, amb aquesta vocació de servei. No? Portem clarament en els últims 20 anys amb un exercici de professionalització en una entitat que va començar, com tots sabeu, perquè aquesta casa ens ha donat moltes oportunitats i jo sempre estic profundament agraït. Vam néixer del Llebre Educatiu, des del voluntariat, i fa 20 anys vam decidir un pas valent, un pas compromès, fins i tot diria disruptiu, perquè doncs, la infància i la joventut al nostre barri doncs, tinguessin més oportunitats. No? Després de 20 anys, jo crec que fa una reflexió profunda, no?, sobre el moment actual i sobre aquesta capacitat del nou equip de direcció, no?, encapçalat i liderat per la Lídia González, que també és coneguda en aquesta casa, que ha fet una magnífica feina com a subdirectora des de fa més de 18 anys. I jo assumeixo la presidència, no?, amb l'objectiu d'intentar garantir el llegat. Crec que en els temps que corren, Rubén, tot va massa de pressa i a vegades oblidem les nostres arrels. El per què vam començar, per què estem on estem, en un barri ple de reptes, però també ple d'oportunitats i sobretot que trenquem aquesta espiral violenta de pobresa, no?, que ens afecta i que crec que tenim tots, cadascú de nosaltres, la responsabilitat com a ciutadà de donar la millor versió de nosaltres mateixos. No? Per tant, és una presidència especial, és una etapa nova. Crec que tindrem uns anys en la qual podem demostrar que el projecte d'Ítaca doncs, necessita 50 anys més, no?, per generar un canvi real en la Torrassa.
I com deies, 48 anys d'Ítaca, on us heu caracteritzat més enllà de la tasca educativa, la social. No? La Collblanc Torrassa ha canviat bastant els darrers anys. S'ha complicat, diguem, la vostra feina en aquest sentit? Quins són els reptes que deies? Què és el que s'ha d'abordar en aquesta situació complexa?
Mira, jo crec que el primer de tot és una institució que escolta. És a dir, crec que és una de les coses que he intentat impulsar en els darrers anys i crec que l'equip directiu actual i jo des de la presidència assumim des del repte de l'escolta activa a l'hora de co-crear respostes als reptes que tenim. És evident, no?, que tenim un barri amb una densitat de població molt elevada, com sabeu, 0,86 quilòmetres quadrats, més de 50.000 habitants. Això és la dada que dona les pistes per entendre que Ítaca doncs, ha intentat donar resposta a les necessitats dels temps. Això està en l'ideari de l'entitat de l'any 77. Doncs aquest ideari, que és donar respostes, cal estructurar una entitat moderna, activa, amb una capacitat econòmica per fer front a tots aquests reptes de professionalització, incorporar noves mirades, que podem tenir l'orgull que Ítaca tenim des de grans professionals de lleure educatiu, però també de l'àmbit de l'acció social, de l'acció comunitària, de l'àmbit sanitari. És a dir, podem dir que és una entitat que té una plantilla aproximada d'uns 70 professionals que quan arriba l'estiu triplica i per tant estem dient que en aquesta amalgama de professionals en diferents disciplines tots estan enfocats a una cosa, a generar oportunitats a la infància, joventut i famílies del nostre barri. Per tant, reptes, un escenari complicat, però tota l'esperança de que podem canviar les coses. De fet, per això existim, no?, per intentar donar-li la volta a una certa foscor que en ocasions arriba a la vida, malauradament, d'infants i joves.
Posant números a aquesta situació, a nivell de Catalunya, la taxa de pobresa infantil és del 34%, que és superior a la mitjana espanyola, europea, i de fet estem a la cua d'Europa, només ens supera Bulgària, no?, amb aquestes dades tan esfereïdores, podríem dir, i que a més s'allarguen el temps, perquè han estat tant en bonança econòmica com en crisi econòmica, aquesta taxa de pobresa infantil no baixa. Sí. Per què succeeix això? No es posen suficients diners o és que acceptem ja que hi hagi aquestes taxes de pobresa infantil?
Bueno, acceptar no. no? Perquè jo crec que des del punt de vista aquí, mitjans de comunicació fa una gran tasca de denunciar doncs, aquesta malaurada i a més violenta dada. És a dir, crec que ens estem acostumant a que un de cada quatre nens, aquesta és la manera no, que s'explica en moltes ocasions, que ajuda a entendre la complexitat de un cada quatre nens viuen en situació de pobresa i exclusió. Tenim un problema estructural i és evident i això no solament passa a la nostra ciutat, sinó al conjunt de l'àrea metropolitana, amb unes característiques que dificulten, no, que trenquem, doncs, que si un nen neix amb un codi postal, doncs aquest codi postal trenqui doncs, aquesta espiral de dificultats per accedir doncs, a uns estudis, a una feina, a una millora habitacional. Tot això són instruments que dificulten no, el fet d'haver nascut en un lloc o un altre. Per tant, hem d'anar cap a l'educació. Hem d'anar a trencar, doncs, a garantir que l'educació dels nostres infants i joves no puguin garantir que tinguin les oportunitats que segurament els seus pares no van tenir. No? Això és molt complicat i requereix un treball coordinat entre agents públics, privats, societat civil organitzada, per esdevenir un gran pacte en l'àmbit de la pobresa infantil, en l'àmbit de la pobresa més estructural i sobretot generar mecanismes, projectes, iniciatives que trenquin aquesta espiral de pobresa. Això, Rubén, no és complicat, requereix de voluntats. És veritat, i tu ho has dit abans.
Hi ha la voluntat.
Bueno, hem viscut situacions difícils en la qual la llista de problemes, doncs a vegades no és que no sigui prioritari, però s'ha de fer front a altres coses. Crec que estem en un moment en què cal abordar aquest pacte, diria, de públic privat i social, que pugui esdevenir oportunitats reals que calin en els barris, com el nostre, però del conjunt de la metropolitana i, per què no dir-ho, no? També de Catalunya. Cal un pacte de tots els agents. Si no fem això, difícilment entre uns i altres podem arribar a solucions.
Parlant ja de coses molt concretes que pot ser clarificadores de situació, fa uns mesos al periòdico va sortir el cas d'una família d'Hospitalet que el seu fill anava a Ítaca, que no trobava habitatge i que va haver d'anar a viure a un pàrquing de Santa Eulàlia, tot i que tenien diners, però ningú els llogava una habitació o habitatge. Veieu des d'Ítaca que hi ha aquesta dificultat per trobar habitatge, que és un problema greu, més enllà de l'educació, també aquests recursos per habitatge?
A veure, tenim una situació habitacional a la nostra ciutat i en el conjunt del perímetre metropolità molt difícil. És evident, és a dir, si ara mateix preguntéssim als alcaldes no, del perímetre metropolità quin és un dels seus problemes, i ja no solament a nivell metropolità, sinó a Catalunya i a l'estat espanyol, és habitatge. No? Per tant, la necessitat de tenir habitatge, un habitatge assequible i un habitatge que generi doncs, que la dignitat no estigui en un lloc o en un altre. La situació administrativament irregular, m'agrada aquest concepte, Rubén, perquè jo crec que això d'il·legals o no, entraríem en terminologia i a més que es fa una política dolenta quan es parla d'aquests temes, és a dir, administrativament irregular, tu saps que et tanquen moltes portes. El tema del padró, el tema de poder tenir una sèrie d'avantatges a l'hora de poder accedir a un habitatge, condiciona la teva situació administrativament no, en un país, en un indret. Crec que el fet que tu mencionaves és, diguem, l'extrem, és l'exemple de que les coses no funcionen. Crec que vivim, i aquí t'ho dic com a Ítaca, tenim situacions molt difícils en la qual els nostres educadors i educadores, i en coordinació amb els serveis socials, que cada dia, darrere dia, ens trobem situacions de famílies que viuen en una habitació, que tenen limitada la seva desenvolupament psicosocial, és a dir, és difícil que un nen que viu en una habitació amb els seus pares pugui desenvolupar totes les seves competències, per exemple, on puc estudiar perquè demà tinc un examen, doncs, o fins i tot quin és l'espai que tinc per jugar, per ser nen. Tot això és un mal que tenim, és un mal que hem de lluitar entre tots i totes, en coordinació, doncs, en aquest cas, no, l'administració pública, l'Ajuntament, però també les entitats d'iniciativa social, com són associacions i fundacions, que aquesta ciutat en té i és ric, no, un ric mapa, però ho hem de fer entre tots. Si no, difícilment podem canviar això. Necessitem més vivenda social, més vivenda assequible, necessitem una coordinació activa entre els serveis socials i les entitats per intentar evitar situacions dramàtiques com les que van viure.
Sí, com dèiem, més enllà de la part educativa es necessiten més recursos.
Sí.
Doncs Felipe Campos, nou president, no? Ens acostarem a aquest nou càrrec, president de la l'Associació Educativa Ítaca. Molta sort amb el càrrec.
Gràcies, Rubén, i gràcies perquè jo crec que la meva vida ha estat íntimament lligada en aquesta casa en la qual estic profundament agraït, no? Des que vaig entrar amb 17 anys en una entrevista, doncs ara, no? Com a president d'Ítaca, no? Per tant, pràcticament 25 anys, no? Al costat vostre, i és un plaer tornar aquí.
Moltes gràcies. Doncs nosaltres continuem amb l'informatiu. L'entitat FIC, Foment de la Informació Crítica, ha organitzat una xerrada sota el títol de Tribunes Crítiques, on ha convidat a Manuel Domínguez, el portaveu de l'Hospitalet en Comú Podem. En la seva intervenció, Domínguez ha parlat sobre diferents temes d'actualitat, com l'habitatge, la seguretat o els pressupostos municipals que s'han d'aprovar abans de final d'any.
En una conversa amb l'Associació Foment de la Informació Crítica, Manuel Domínguez assegura que encara no han començat les negociacions dels pressupostos del 2026. El portaveu del grup de l'Hospitalet en Comú Podem diu que el punt de partida no és el més adequat per arribar a un acord amb el PSC, ja que el govern municipal ha incomplert bona part dels compromisos que van fer possible els comptes d'enguany.
No hi ha negociacions, no han començat cap mena de negociacions ni converses, encara estem, diguem-ne, esperant coses prèvies, per dir-ho així, coses promeses des de fa molt de temps, com ara el pla de l'habitatge, com ara el pla d'usos d'habitatges de tipus turístic. Clar, nosaltres creiem que hauríem d'haver negociat amb nosaltres el contingut d'aquest pla i, per exemple, incloure hotels, que sembla que no hi són.
Domínguez ha lamentat l'incompliment d'altres compromisos, com la compra de sòl públic per fer equipaments i zones verdes, la reobertura dels menjadors dels casals de gent gran, l'empadronament de tots els veïns i veïnes de la ciutat o la reforma del Parc de l'Alhambra. També ha qüestionat que es compleixin els primers compromisos del Pla del Samuntà pel 2026 i ha alertat del malestar creixent de part del veïnat en àmbits com la convivència i la seguretat.
L'Hospitalet està en estat d'emergència. Està en estat d'emergència, és a dir, emergència educativa, emergència de seguretat, emergència climàtica, en fi, és una situació molt greu. I si no ho volen veure, és que, bueno, doncs això acabarà malament. Per tant, calen actuacions urgents, ràpides. És que, clar, la població, bona part de la població és que ja no pot més. Persones absolutament raonables, assenyades, que diuen això és insuportable, no podem més.
Domínguez recorda que s'han incrementat els fets delinqüencials a la ciutat. Per això demana actuacions policials concretes dissenyades per combatre cada tipus de delicte i ha posat en dubte l'eficàcia dels macrooperatius de caràcter general. També ha destacat que bona part de la delinqüència juvenil prové de la pobresa i del fracàs escolar.
Aquest dissabte torna a fer-se la prova pilot Recuperem els carrers, que consisteix en el tall de trànsit d'un carrer perquè la ciutadania pugui fer activitats o passejar per la calçada. La primera prova pilot va ser el 27 de setembre al carrer Enric Prat de la Riba i aquest dissabte es trasllada al carrer Marcel·lí Esquius, en el tram entre Avinguda Severo Ochoa i el carrer Andorra al barri de Pubilla Casas. El tall de trànsit serà de 10 del matí a les 9 de la nit i al llarg del dia s'organitzaran activitats culturals. Aquesta prova pilot de Recuperem els carrers és una de les propostes del pacte entre PSC i Comuns pels pressupostos municipals. El minimalisme experimental arriba al Centre d'Art Tecla Sala de la mà dels artistes Xavier Franquesa i Salvador Saura. L'exposició recupera les seves obres de joventut dels anys 60 i 70, quan van investigar en formes geomètriques el concepte d'hermetisme, un moment d'efervescència social i política que els va connectar amb l'avantguarda artística.
Aquesta exposició parteix de l'obra de joventut dels dos artistes, del Xavier Franquesa i del Salvador Saura, que la fan en un moment de grans canvis. S'inicia el 68, quan estan ells estudiant encara Belles Arts. Realment la seva producció s'escapa de la que es feia a Catalunya i a Espanya en aquell moment i la connecten amb els grans moviments d'avantguarda, no? Com podia ser el minimalisme o l'art conceptual.
Era un llenguatge tancat en si mateix i que es basava en figures geomètriques molt simples, eliminant tot el que et sembla superflu i per quedar-te amb el més essencial.
Vaig decidir treballar amb una abstracció en formes geomètriques molt bàsiques i molt radicals, que per plantejar aquestes propostes, el color em distreia. Volia més concentrar-me en la relació d'aquests elements geomètrics als mínims possibles. Em preocupava molt la relació de l'espectador amb l'obra i de l'obra amb l'entorn. És a dir, que el tema de l'espai era fonamental. Aquest tema em va portar a pensar projectes d'obres de gran format, de 8 metres, tot això, que evidentment en aquella època no vaig poder fer. I aquí Tecla Sala m'ha permès poder fer un exemple d'aquestes obres, no? Com un cub que vaig presentar a Pamplona amb els Encuentros a l'any 72.
Hi ha alguns quadres que creen tota una retícula. Aquesta retícula, progressivament, la vaig anar substituint per unes anotacions. La reflexió era a l'ordre ve donat ja, per una escritura numèrica, en aquest cas, que t'estableix un ordre de lectura. En qualsevol punt, tu pots desordenar alguna cosa i crear un altre tipus d'ordre.
El que estava passant amb el maig francès, el que estava passant amb la contracultura, aquestes idees de pacifisme, de noves maneres de viure... El futur era diferent. Havíem d'anar cap a un món molt més obert, molt més creatiu, molt més lliure.
Un huracà de sol i fang inundarà aquest dissabte l'Auditori Barradas de la mà de Marina Babyface and the Beat Roads. Presenten el seu darrer treball, Journey, un viatge pel camí personal de la cantant on plasma temes com la maternitat, la separació i la superació personal, tot plegat amb ritmes de funk, soul i rock que creen un univers únic.
La gent que ens ha vingut a veure ja ho sap, jo soc molt explosiva en directe, molt, i realment em deixo molt anar i és com que canalitzo tot per a la música i no tinc cap mena de barrera i que sea lo que tenga que ser. I també cada concert és diferent perquè cada concert passen coses, no?
El Centre d'Esports L'Hospitalet disposarà aquest diumenge d'una bona oportunitat per recuperar les bones sensacions després de la derrota de la passada jornada davant el Vilanova i la Geltrú. Els riberencs visitaran el camp del Lleida Esportiu amb l'objectiu de cosir la ferida i retrobar-se amb el triomf.
El vestidor de l'Hospi sap que cal estar més concentrat i millorar la faceta del joc que més els està penalitzant, la rematada. A més, el cos tècnic insisteix en la necessitat de ser més forts mentalment i mantenir la calma quan el marcador no és favorable o costa obrir la llauna. L'Hospi vol deixar enrere l'ansietat i trobar noves alternatives ofensives que li permetin ser més efectiu de cara a porta.
Hemos detectado los fallos, los hemos corregido y ahora de todo lo que estamos trabajando, pues intentar hacer un mix, un equilibrio para que en función de lo que nos hagan, tener alternativas y en eso estamos. No estábamos preparados quizá mentalmente a que se nos adelantaran en el marcador porque creo que es la primera vez durante la liga que se nos adelantan y era una prueba para ver cómo reaccionábamos y creo que tú bien dices que en muchos momentos nos precipitamos, tuvimos esa ansiedad de querer marcar el tercero antes que el primero y eso nos penalizó.
El rival, el Lleida Club de Futbol, no passa pel seu millor moment, ni esportiu ni institucional. L'equip de la Terra Ferma és penúltim a la classificació i encara no ha marcat cap gol a les 5 jornades disputades, una situació que buscaran aprofitar els hospitalencs per tornar al camí de la victòria.
Creo que tenemos fútbol para ganar allí, creo que es un campo grande que también nos beneficia y al final hemos de saber que va a ser un partido complicado, que ellos van a competir bien allí, estoy seguro, entonces que no nos entre la desesperación de que ellos vayan penúltimos y no entra el gol, no. Tenemos que salir fuertes, intentar marcar lo antes posible si podemos.
Però el partit de diumenge a l'Hospi tindrà les baixes segures de Joel Lasso, Eric Mourín i Javi Artuñedo.
El Sandà CB L'Hospitalet i el Sandà Electroclima Tecla Sala afronten aquest cap de setmana la segona jornada de la Tercera Federació amb l'objectiu de repetir les victòries de la setmana passada i confirmar les bones sensacions d'un inici de lliga prometedor.
El Sant d'Esteve, l'Hospitalet visitarà demà dissabte i en directe pels mitjans de comunicació de l'Hospitalet la pista del CB Tarragona, un dels equips candidats a disputar la fase d'ascens. Els riberencs hauran de mostrar la seva millor versió per tornar a casa amb el triomf.
Corregir certes coses que vam estar molt malament els dos primers quarts. Dissabte tenim molt clar que és els partits que marcaríem com partits de Champions, per dir-ho d'alguna manera. És rival directe, amb una pista molt important. I per nosaltres és un examen. No podem regalar 10 minuts o ni 20 com vam ser la setmana passada.
Un dels punts forts de l'OSPI és la qualitat i profunditat de la plantilla, que permet realitzar rotacions constants sense perdre intensitat ni ritme de joc.
Els minuts estan cars, això ho saben els jugadors, també és cert que rotem molt, intentem tenir un ritme molt alt, i aquest serà un dels motius o les claus d'aquest any. El joc serà molt més atractiu, serà més dinàmic. Jo crec que la gent ho gaudirà més.
Per la seva banda, el Sant d'Electroclima Tecla Sala debutarà diumenge davant la seva afició en categoria estatal Ravenna es Castell. Els del barri del centre confien en mantenir la bona dinàmica.
No va la badar, no? Com es diu, i ara hem de continuar, hem de seguir, tenim una trajectòria molt, molt llarga, no?, per arribar a l'objectiu final, i hem d'intentar seguir treballant amb la mateixa línia que estàvem.
L'equip continuarà apostant per l'estil que va exhibir en la seva estrena a la Lliga, amb una defensa intensa i una actitud agressiva de cara a Cistella.
L'important és que continuem amb el ritme de joc que estem imprimint fins ara, amb una defensa que està fent que els equips contraris s'agobin una mica, no?, que els costi llançar Cistella de manera còmoda, i seguir millorant. Estem en construcció, estem en procés de que l'equip segueixi creixent.
Després de la primera jornada, tant el CB l'Hospitalet com el Tecla Sala lideren els seus respectius grups a la Tercera Federació.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet impulsa el reciclatge tèxtil. Es multiplica per 6 el nombre de contenidors on es pot recollir roba i complements. Es passen dels 15 actuals als prop de 100 que s'instal·laran els mesos vinents. El tèxtil és un dels residus que menys es recicla, ja que només es recull selectivament un 11% del que es genera. Avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Els joves és un dels col·lectius més castigats per les malalties mentals en els darrers anys. L'Espai Cucut de l'Hospitalet acompanya joves entre 16 i 30 anys amb patiment emocional. Un dels aspectes on treballa és el de la pressió estètica, sobretot arran de les xarxes socials. El minimalisme experimental arriba al Tecla Sala de la mà dels artistes Xavier Franquesa i Salvador Saura. Recuperen les obres de joventut on van investigar el concepte d'hermetisme a través de les formes geomètriques. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.